Bona nit, ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres un programa més del Perfils, aquí al 107.6 de la FM, a Ràdio Falset.
I avui, ja de ple amb l'estiu, farem el darrer programa de la temporada i començarem amb un nou convidat que ens explicarà coses de la seva vida i de la seva feina.
Ja sabeu que aquest programa Perfils és un programa on entrevistem una persona coneguda per algun aspecte o altre, però pensem que és molt més que una simple entrevista.
Volem que us agradi i us interessi el que diem i així passar una estona agradable amb el seu contingut.
Ja sabeu que aquesta entrevista en diem perfils perquè agafem els diferents perfils del personatge, el perfil personal, el perfil professional i també el perfil més humà per apropar-nos a aquesta persona.
Volem descobrir i aprofundir més amb la persona i conèixer-la més, que no pas el personatge en si.
I ja, sense més preàmbuls, si us sembla, comencem el programa Perfils. Avui parlarem amb la Marta Cardona, ella és violinista. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Com sempre, en el nostre primer apartat de perfils, sempre comencem, evidentment, amb el naixement. Ens hauries d'explicar una miqueta on vas néixer i on vas passar la teva infantesa.
Bueno, soc mig filla de Falset, mig filla de Gratallops, i la infantesa, la primera infantesa va ser a Gratallops i després ja vam vindre, quan tenia 3 anys o així, cap a Falset, i bueno, fins als 16-17 anys em vaig quedar aquí i després vaig marxar fins al setembre passat.
Com estàs? Casada? Soltera?
Jo soltera.
Molt bé.
Te'n recordes de la teva primera escola? I dels teus primers mestres?
A veure,
tens algun record?
Tinc un record de quan el Josep Maria em portava a la guarderia, aquí a Sant Pau, que era llavors a guarderia, i tinc algun record de... Bueno, no ho sé, així molt llunyà, no? I després, bueno, de les escoles, també, i... Bueno, però no molta cosa, tampoc, no soc molt de recordar, no.
Home, alguna cosa de la teva infantesa, sí, que recordaràs al col·legi, no?
Sí, bueno, me'n recordo també un llibre que vam escriure amb l'Agustí Massí.
I va ser divertit, doncs.
I també me'n recordo d'una maqueta que ens vam fer de l'escola de l'Antoni Vilanova, que jo bàsicament me dedicaven a buscar pedres al pati si em passava el dia, i poca cosa més, no tinc molts records tampoc, no.
No. O sigui, tots els teus primers estudis els vas fer aquí a Falset, doncs?
Sí, aquí a Falset.
Al col·legi?
Sí, al col·legi d'aquí.
I llavors?
Després, bueno, cap a l'institut, a fer el batxiller, i no res, vaig fer un any de psicologia a Tarragona, a la Rovira i Virgili, i aquí ho vaig deixar.
Eres bon estudiant, o què?
Bueno, amb el que a mi m'ha agradat, sí, que sempre he sigut una persona bastant perfeccionista i m'ha agradat sempre anar més i poder aprofundir el màxim possible, no? Llavors, bueno, el col·legi m'agradava i, bueno, no es pot dir que tregués males notes, però a mi sempre m'ha interessat molt més la música, no? I també per l'estil de vida, no? O sigui... No sé si lligaria gaire fent algo així que hagués pogut estudiar a la universitat. Crec que no.
La psicologia la vas fer fora, dius, estudiant. Un any, no?
Sí, un any.
I llavors ho vas deixar?
Sí,
perquè... Per fer música o és que ja no t'agradava la psicologia? O...
No, és que ja d'un principi no m'agradava gaire. Ho vaig fer per, no sé, per fer l'accés a la universitat i ja que estava, pues, bueno, vaig intentar-ho, però no... No era algo que m'atregués gens.
És difícil compaginar els estudis amb la música.
Molt, perquè tenia classes de matí i tarda, a la nit estudiava el violí i era impossible, no? I llavors també estàs en un pis d'estudiants, amb més gent i així, sempre te costa, no? Ficat tot el dia a estudiar i així.
Avui no podem parlar gaire de records de joventut perquè és tenim més jove. però en tot cas, si ens podries comentar si al llarg de la teva primera joventut, diguem-ne, tens algun fet que t'hagués pogut marcar una miqueta el camí futur? Tens alguna cosa que t'hagués passat o que hi alguna decisió que haguessis pres en un determinat que vas dir allò va ser, o alguna persona que et va dir no sé què, que va dir allò va fer canviar una miqueta el teu camí, diguem-ne.
Bueno, jo crec que la meva primera influència, i crec que molt que ha sigut molt persistent, no, la meva vida, va ser la del meu pare, no? Que ell ha sigut músic tota la vida i, bueno, m'ho va inculcar, no? Però jo també deixava O sigui, me deixava molt influenciar, no? També estava molt oberta, no?, amb això de la música. Jo ho admirava molt de petita. I vaig començar als 5 anys a solfeig amb ell, i als 7 anys ja em vaig decidir pel violí. Me van ficar, bueno, sempre veia concerts, òperes, sempre a casa, m'agradava molt. I llavors a l'orquestra em van dir què és el que t'agrada més, i de seguida ja sempre assenyalava els violins, i sempre he tingut com una obsessió, no?, amb això de la música. De petita de vegades costa més estudiar, és una vida una mica sacrificada, no?, però crec que sempre he sigut una mica del tarannà aquest així més obsessiu, més perfeccionista, i bueno, tampoc no m'ha sigut molt difícil, tampoc.
Quan estudiaves els primers anys, formaves part de l'Escola de Música de Falset, també, o no?
No he estudiat mai a l'Escola de Música de Falset.
Ah, no?
Perquè, per exemple, tenen la banda, que clar, un instrument de corda, la banda no... I abans no es feia violí, tampoc, a l'Escola de Música d'aquí.
Quan tu vas començar, no feia violí.
No es feia violí. Classe. Llavors, directament, ja vaig enamorar d'Ebre. Mm.
Hi ha una escola de música més...
Sí,
que tenia més nivell, potser? O...
Bueno, no, era l'escola de música més propera que tenia, que es feia instrument de corda com el violí. El que passa és que, bueno, la primera vegada que vaig arribar allí va ser una mica curiós, perquè, bueno, mon pare me va fer agafar una mica de ganes, bueno, anirem a l'escola de Mora, i a veure, serà divertit, t'agradarà, hi haurà nens com tu, amb inquietuds, no sé què. Bueno, total, i era una setmana que feien el curset Suzuki aquest, no?, el famós mètode Suzuki. Mm-hmm. Que és superpedagògic i és, en teoria, no?, molt, molt, molt positiu, no?, pels nens petits. I, bueno, obro la porta d'una aula i la primera imatge va ser d'un nen, però partint-li el violí al cap d'un altre.
O sigui...
però va ser algo que me'l vaig mirar i jo pensava, no. O sigui, com quan vas a natació, que estàs a la porta i et mires a ton pare i dius, no, doncs pues el mateix. No?
De
o sigui, volia
bé,
marxar.
Eh?
Sí, sí. No, és que, clar, jo per mi, pues jo ja me l'estimava l'instrument, no? Era, uh-huh. No el sabia tocar gaire, no? Però ja per mi era algo com a sagrat, no? Un repte, no? I clar, vaig veure allò i vaig dir, però bueno...
Molt bé, vas quedar estupefacta, vaja.
Sí, sí.
Bé, jo penso que hem entrat una miqueta al segon perfil, que seria perfil ja més de professional, que diem, no? El tema de la música, tot això, no? I ja que ja hem entrat, potser ja podríem continuar-hi. I... què estàs fent actualment al món de la música? Què estàs fent actualment?
Bueno, ara vinc de fer una gira per Japó amb l'Orquestra Camerata 21 de Tarragona, que està en projecte de ser la Sinfònica de Tarragona, i han fet una gira per diverses ciutats d'allí. Hem estat a Tòquio, a Maebashi, a Osaka, a Morioka, i bueno, ha sigut una experiència molt, molt gratificant. O sigui, moltíssima gent als concerts i, no sé, hi ha una passió per la música que aquí no l'han viscut mai, no?
Vull dir, has notat diferència amb el públic de japonès?
Moltíssima, moltíssima. Sí, molt respecte, molt, molt, molt.
És més culta, vols dir? O agrada més la música en si, vols dir?
Agrada més la música clàssica, potser. Aquí hi ha, potser, cultura d'anar a altres tipus de concerts. No ho sé, però aquí omplir una sala gran costa.
Costa molt.
No? Per exemple, quan amb Camerata anem al Palau de Congressos, hi han vegades que està ple, no? Però costa, sempre costa, sempre.
A veure, la teva professió és músic, toques el violí, i com formes part? Formes part d'una orquestra? Ets individual? Fas moltes coses a la vegada? Com funciona el teu món professional?
Bueno, jo normalment he sigut bastant individual, no? I, o sigui, jo no he deixat mai d'estudiar pel meu compte, tingui feina o no, i lo de l'orquestra és, per exemple, tenim una producció al mes, que més o menys es pot viure amb això, però no sóc una persona de acontentar-me amb una feina, tancar el violí quan arribi a casa i ja s'ha acabat, no? Jo... o sigui, el meu dia a dia és estudiar, tocar i bueno, pues...
Una producció, a què et refereixes?
És una setmana, són 4 assajos i 3 concerts al cap de setmana.
I això és sempre cada mes? O
sí,
tot
això
tot
és gairebé fixe, una producció al mes, i bueno, pues una mica per contrarrestar de sempre estar estudiant sol a casa, doncs també em va bé, no?, de poder fer una mica de música de cambra, de tocar amb gent, venent solistes molt importants.
I toques amb altres formacions també, a part de Camerata 21?
Sí, fins ara he estat a la jove orquestra Gustav Mahler, que és austríaca, i bueno, amb això no sé, jo crec que m'ha marcat moltíssim a la vida, molt, 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 molt més que la jove orquestra de la Unió Europea, que també vaig estar abans de la Gustav Mahler, perquè és una altra manera de tocar que jo no l'havia vist mai, no? I és molt més profunda i just vaig entrar amb el director, amb el Claudio Abado, que ha sigut l'experiència més gran que he tingut mai. O sigui,
hi ha molt nivell de violí, hi ha molt nivell de violí.
Sí, surts a l'estranger i tothom toca. O sigui, qui no corre bola, saps? I aquí sí, despuntes una mica, no? I tothom, ah, mira, aquesta nena toca el violí, però surts fora i hi ha gent que toca molt bé. I això és com una al·licient, una motivació que jo ho he utilitzat per avançar molt més i per una mica trencar les fronteres que sempre havia pogut tindre, no? De orquestres que jo mai m'havia imaginat poder-hi estar mai. No sé, pues estar allí, no?
I suposo...
Suposo, per tocar aquestes orquestes, pues has de tindre un nivell. Clar, tu tens un nivell alt, vull dir que... Suposo, no? Has de tindre uns estudis molt, molt fets ja i...
Bueno, a part de...
No deu entrar qualsevol amb aquests nivells.
Bueno, és tan fàcil com primer és per currículum, selecció per currículum, i després normalment se fan audicions, que moltes vegades a Madrid n'hi ha unes, hi ha un dia que són audicions per a aquestes orquestes, i ja està, és l'única manera. No...
Fan falta músics d'alt nivell, eh?
Aquí?
Sí.
Sí. Sí, aquí jo crec que fan falta orquestes bones, fan falta gent amb empenta a l'hora de tocar. O sigui, jo estic cansada de veure simfòniques, la gent tocada arropenjada a la cadira com si... Com, bueno, funcionaris, no? O sigui, és algo que no... A mi no m'entra al cap.
Toquen per tocar, com si diguéssim.
Sí, no, sí. Diners i...
No se'ls veu una afició ni un...
No.
Un voler...
Però això que dius tu passa, deu passar a les grans orquestres, doncs. Teòricament.
Jo crec que aquí passa molt més que fora.
Sí.
Sí. Per exemple, a Berlín hi ha, no sé, pues, 6 orquestes superimportants i bueno, que vas a veure un concert i surts, o sigui, impregnat d'una cosa que aquí mai m'ha passat, mai. I veus a la gent tocar, veus... La gent respiren junts a l'hora de tocar, lo so surt d'aquí, de l'estómac, no és com aquí que t'assentes a la cadira i, bueno, vas
que surti,
fent...
Sortirà.
I, sí, una mica així...
Pues... Una mica tècnica, però res més, diguem-ne.
Sí, sí.
Una tècnica molt bàsica.
Sí, bueno, no, tècnica, però una mica ja com amb poca il·lusió, amb poc... no ho sé, poc respecte per potser, la música, crec, no?
Perdona, potser no interessa o no agrada molt aquesta música al nostre país.
Jo crec que si estigués ben feta, si la gent ho interpretés bé, si hi hagués una bona orquestra que fes arribar això a la gent, és que és impossible que t'agradi, que no t'agradi, perdó. Per exemple, hi ha gent d'aquesta... Jo de la música no entenc, jo no sento res, jo... Per molt que tinguis una orella que sigui com un sabatot, la veritat, te fiquen algo bo, o sigui, sigui de l'estil que sigui, i t'arribarà. O sigui, és igual, entenguis o no.
Jo crec que sí, que tens raó amb aquesta cosa. El que passa que la gent, potser per mandra, busca aquesta excusa, dic jo, no?
No ho sé, no sé si seria, podríem dir mandra, eh? Perquè, per exemple, si vas al centre d'Europa, com a Viena, bueno, tu ho saps millor, allí, per exemple, ja us veus aquests concerts que toquen i sempre està ple, i, per exemple, el Teatre de l'Òpera, que l'he visitat i un guia ens explicava, doncs, per exemple, que allí cada dia s'estrena una obra nova i cada dia, i quasi que el 80-90%, vull dir, amb músics d'alt nivell. Això és aquí, crec que seria impensable, ja no et dic a Barcelona o a Madrid. Vull dir, el nivell de música que hi ha a Centro Europa, i sobretot de música clàssica.
Sí, sí.
Jo crec que aquí a Espanya, o Catalunya, o... Jo no existeix, eh? Vull dir, la gent no té aquesta afició, eh?
Bé, estem filosofant una mica de la música, si sembla toquem més de peure, de cas o tapa. Perquè, bueno, suposo que és molt interessant el tema de la música clàssica, perquè al nostre país tot això, però parlant del dia a dia, quantes hores dediques a l'instrument, tu? Perquè abans m'has dit que, bueno, sempre preocupa això.
Bueno, estic... bueno, pràcticament tot el dia, fins les... O sigui, jo diria que unes 7 hores les faig. Hi ha èpoques que no tinc tants compromisos, així que, bueno, descanso una mica també, no? Perquè l'esquena, el coll, tot...
És que això sí. També és un esforç físic gran, no?
Sí, 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 sí.
Perquè mantenir sempre la mateixa postura, suposo que els músculs se'n deuen ressentir bastant.
Sí, bueno, a veure, intento...
O fas gimnàstica...
No, la veritat no n'he fet mai gaire, ho hauria d'haver fet, però tampoc no... Com que no he patit mai de mals d'esquena, i mira que... M'hagués pogut passar perfectament perquè, o sigui, és cada dia i moltes hores, no? però jo crec que he trobat una mica una postura així bastant relaxada dins del que cap, i al final ja les primeres 4 hores toques amb una postura i estàs bé, no? Però ja després toques com pots. O sigui, m'estiro, faig el que puc. Uh-huh. O sigui, no.
En una actuació, quant rato se sol tocar normalment?
A veure, depèn. Hi ha òperes que duren 9 hores i tenen dos entreactes al mig, que descanses no res, mitja horeta al mig. I, bueno, hi ha concerts que, per exemple, ara per Nadal vam fer La Passió segons Sant Mateu, que dura 3 hores i quart i mitja, de vegades pot arribar a durar, depèn dels tempos que puguis agafar.
Tu pensaves arribar al nivell que has arribat?
Bueno, el nivell, no ho sé, jo és algo que això tu a casa pots estudiar, pots, de vegades no cal anar fora. A mi m'ha agradat sortir i experimentar amb professors i veure coses noves i diferents, però el que sí que m'ha impactat més és les coses que he arribat a fer pel camí, no? O sigui, són llocs que no, que mai m'hauria arribat a imaginar. De vegades allò, concerts allí a l'Albert Hall de Londres, no? Que allò és immens, no? Ple de gent, però a rebentar, que ja no hi cap ni una agulla, no? I bueno, tindre allí el Claudio Abbado o el Bernard Haitink davant dirigint-te, no? Allí que t'estan mirant, no? Allò no té preu. O sigui, me passaria 3 vides més estudiant només per un moment d'aquests, no? O sigui, és algo que no sé, són sensacions que són per les quals crec que val la pena viure, no?
I no et seria més fàcil per a desenvolupar la teva professió viure en una ciutat com a Londres, París o un puesto d'aquests que està aquí Falset? Uh-huh. Perquè normalment vius a Falset, no?
Sí, des del setembre sí, estic aquí Falset. Des dels 17 anys he estat fora, no? Ja he vist més o menys quin ambient hi ha, tot el que es fa. L'únic que se diferencia una mica d'aquí és que allí pots veure més concerts. Però cosa que aquí m'agafo el tren, me'n vaig a Barcelona, veig la UBC, que ara tenen un molt bon director, puc veure algun... O sigui, no és la diferència tanta. Professors aquí també n'hi ha algun que és molt bo, no? Però jo crec que sobretot és el treball que fas amb tu mateix. O sigui, la gent que l'excusa de me'n vaig a l'estranger a estudiar amb un professor, no? Allí no descobriràs el món. El treball l'has de fer tu. I has de ser tu, no? Una mica l'intel·ligent de conduir una mica la manera de treballar. El professor, aquí igual sí que t'ajuden més, però tu arribes a Salzburg, com vaig estar estudiant, i allí, o sigui, la cullereta a la boca no te la fica ningú. O sigui, te donen dos pautes i a casa estudiar 2 setmanes i fins d'aquí 2 setmanes no tornis. I si tornes i no està amb cara i ulls, fora. I això funciona així.
Perquè, clar, no fan cap contracte. O sigui, te contracten per fer aquella actuació en concret o tens un contracte estipulat més llarg, o com ho feu això? Com funciona?
Bueno, jo, per exemple, a l'orquestra de Camerata estic fixa pràcticament, no? O sigui, ens tornem un noi i jo, estem, de vegades estic d'assistent, de vegades estic de concertino, depèn. I sí, és una feina fixa per mi, no? Llavors, o sigui, per poder guanyar una mica la vida a fora amb alguna orquestra així, doncs normalment no són tan bones. Aquí tenim sort perquè aquesta està molt bé, aquesta orquestra, porten grans solistes i s'està fent un treball molt bo. I bueno, també arriba una edat que jo segueixo fent alguna classe de manteniment, però no com per estar en una escola a l'estranger anant cada setmana a fer classes. Ja he fet 2 postgraus, tinc la carrera aquí, n'he començat un altre a Brussel·les. O sigui, no...
No pares.
No, però no sé, jo crec que aquí... no sé, l'ambient que m'envolta tot també te pot ajudar. Sí, és Falset, no? Però te pot ajudar molt, molt a bueno, entre cometes, crear o bueno, trobar també maneres de tocar.
Bueno, ara que has dit una paraula que a mi m'agrada molt, que és crear, no? Ara ets un intèrpret. També crees música? O has pensat crear música alguna vegada?
No, la veritat que no, perquè abans ho feien Isaïe, Kreisler, tots aquests violinistes, ells mateixos se feien les seves obres així, mig de virtuosisme, així com obres d'aquestes que impressionen, no? Així, obres curtetes, boniques, no molt fàcils de tocar de vegades, i bueno, ells se preparaven els seus recitals, però ja fa molts anys que no, se va perdre la tradició i no, jo crec que hi han coses tan bones escrites que ja no sé si m'atreviria a fer alguna cosa.
Camarata 21, per abans, per tu és un punt d'inici o una part fonamental de la teva carrera?
Jo a Camerata 21 vaig estar de petita, abans a les colònies que fèiem a Saifores, i bueno, des de llavors me vaig desconnectar una mica, vaig estar fora i tot, i ara he retornat, no? Fa un any i mig que torno a tocar amb ells, i no crec que sigui cap punt, no? O sigui, no hi ha cap punt, ni d'inici, ni de final, ni de res, crec, a la meva vida, no? O sigui, tot són experiències que vaig passant. Si puc, a mi m'agradaria quedar-me aquí, jo estic molt bé aquí, amb l'orquestra també molt bé, o sigui, no... Però bueno, està bé anar investigant noves coses també.
I tu estàs sempre oberta a qualsevol nova experiència musical.
Sí.
I per això te prepares contínuament per experimentar noves coses.
Penso que
això és importantíssim, no? Això ho tens clar i intentes anar en aquesta direcció, diguem-ne, no?
Sí.
No tens una fita, una meta on arribar, diguem-ne.
No, que va, és que jo crec que per molt que mai arribis amb una meta que t'haguis ficat, mai serà el que tu voldràs. O sigui, si tens un caràcter més així, pues que més conformista o així, pues bueno, potser sí que arribarà un moment que diràs, bueno, tot el que he pogut fer ja està fet, però com que no he cregut mai això, sempre pots fer més, pues no veig mai lo final, la veritat. Jo no sé, suposo que me veig de vella a vella
tocant
o no sé, almenys ensenyant música, no sé.
T'has plantejat o t'agradaria fer classes també, aprofitar i ensenyar música aquesta?
Bueno, jo sóc molt més de tocar, m'agrada molt més tocar que ensenyar. No em faria res, si puc ajudar amb algú ho faria encantada la vida, però les sensacions que m'ha donat tocar amb orquestra, tocar sola, amb cambra, això no crec que me les doni res més al món.
Fas col·laboracions amb el teu violí? Diverses col·laboracions?
Sí, amb altres orquestres.
Sí, és a dir, puntualment que et cridin o que tu vagis allí i facis alguna cosa.
Sí.
És freqüent aquest treball?
Mm-hmm. Sí, de vegades m'inviten a la Orquestra Simfònica de Galícia, me'n vaig una setmana a treballar allí i torno. Bueno, sí, també un projecte de música contemporània, Barcelona Modern Project, de vegades també, i bueno, després també la Jove Orquestra Nacional d'Espanya, també m'han invitat alguna vegada. Sí, bueno, sempre... Clar, és un món molt petit i tothom te coneix i bueno, al final sempre som els mateixos i et van cridant de tot arreu.
Quins grans països has anat a tocar?
L'estiu passat vaig estar fent una gira per Brasil, Argentina, i després, bueno, he estat 7 anys fent gires per Europa, o sigui, Europa tota, Rússia, hem estat a Japó, he estat a Israel...
O sigui, has voltat
pràcticament
tot el món.
Grans sales de música.
Sí, sempre de cada país he tingut la sort de poder estar a la millor sala.
I quina, des que totes que has tocat, quina és aquest que diries?
A veure, depèn del moment, depèn de l'orquestra, però les que m'han impressionat molt són dos. Una va ser amb la Gustav Mahler, al Royal Albert Hall, i l'altra va ser ara amb aquesta gira Camerata a la Tokyo Opera City Hall, que és impressionant, la sala és impressionant, i portàvem amb una pianista, la Fujiko, que crec que també serà una influència a la meva vida, perquè jo crec que és una persona que l'admiraré molt, no? Perquè és una mentalitat molt diferent, és una altra manera de tocar, igual no és perfecta tocant tècnicament, però és màgia, tot el rato van passant, allò que diuen, passen duendes, no? És tot el rato així, és molt màgic i bueno, jo, és una altra dimensió, és diferent, és una manera de tocar i de veure la vida que bueno, costa d'entendre. La Fujiko, de, ella era una nena prodigi al Japó, va guanyar quasi tots els concursos i inclús un director la tenia com a, bueno, per fer-la una gran estrella, no? del piano. Sí, sí, sí. I llavors li va agafar una febre groga i va perdre oïda i se li va paralitzar un tros de cos, així. Llavors va estar com 8-10 anys sense tocar i bueno, va perdre tot, allò mendigant pel carrer, però molt malament. I llavors en Segla va descobrir un, pues, com fiquéssim aquí, un de TV3 o del 33 que li fa un reportatge. En Segla la va descobrir, li va fer un petit reportatge i allí ara s'ha fet com Déu, no? És impressionant. I és una persona que podria ser milionària, o sigui, i tot el que guanya, tot, absolutament tot, com que ha estat molts anys vivint al carrer, tot ho dona i se queda pràcticament lo just pels seus 16 gats que té a casa i ja està, o sigui, casa seva és un desastre excepte l'habitació del piano, allò és impecable, no? I tot l'altre és com la seva vida, no? És un no saps mai què passarà, no?
A tu què t'agrada més, tocar amb orquestres grans o en conjunt, o sigui, amb trios o amb músics més reduïts, què és el que... O és igual?
Depèn de la música. Per exemple, m'agrada moltíssim l'experiència de quan he tocat Mahler amb orquestres grans, com la Gustav Mahler, no, que porta el nom del compositor. Pues tocar Mahler és impressionant, érem 150 músics com a mínim a l'escenari i allò era, vibrava tot, allò t'arribava so de tot arreu i eren sensacions molt fortes. A més, la música té una cosa tràgica, una cosa d'allò de dins, no? Allò que bueno, no sé, que t'arrastra, no?
Sí. A mi m'agrada la manera que està parlant la Marta, perquè si la música la porta. Si vosaltres l'haguéssiu aquí, és a dir, entusiasmari, sí. Suposo que els que ens estan escoltant estan entusiasmats i per la música clàssica, perquè és que parlant amb la Marta, evidentment que te fan ganes d'escoltar-la tota i de omplir-te, saturar-te d'ella, no? Vull dir, això vol dir que la música la vius plenament, no?
Vull dir... Sí. Ja et dic, és el que li estava dient amb ell, depèn de la música. Mahler, amb orquestres grans, m'agrada molt. Beethoven, en canvi, també se pot fer amb orquestres també així més o menys grans, però m'agrada fer-ho més en formacions petites, com Camerata, no? Som orquestra sinfònica, però no som uns 40 músics, no? Allí te pots mirar amb la gent, te pots passar els temes amb l'instrument. És una altra manera de fer música que a mi m'agrada molt, no? I aquí la gent no està acostumada, no? A mirar els ulls, allò, passar les coses, no? Sentir sensacions junts. Aquí la gent com a que li fa vergonya, és el que deia abans de funcionari, no? La gent s'assenta, que toquin, que s'acabi el concert, a fer la cervesa i cap a casa, no? I a mi el que m'agrada és això, no? Una mica sempre buscar els ulls que et miren, no? I anar sentint coses amb la gent, no? I bueno, sentit viu mentre ho estàs fent, no? I per exemple també formació de cambra, pues he tocat amb quartet de corda, també em vindré aquí a Falset a tocar fa un parell d'anys i també hi ha música molt maca per tocar quartet de corda. I ara estic fent un duo amb l'Oriol Aimat, un cel·lista, que ara el juliol aquí toquem al Castell també, com a duo.
Tu no series una noia que estiguessis en una orquestra, per exemple, a Barcelona, fixa tot l'any tocant? No t'agradaria això?
No.
T'agrada més fer el que fas ara, voltar, tocar amb uns, tocar amb els altres?
Hi ha molta gent que igual se pot ficar les mans al cap, però no és el que jo he volgut mai.
Quin dia de juliol?
25 de juliol, sí, al Castell de Falset.
Molt bé, doncs continuem, si et sembla. Ara tornem una altra vegada. De la teva feina de música, de violinista, quina és la feina més pesada?
No ho sé, crec que cap.
Ensejar?
No, perquè...
Ho fas a gust.
Sí, o sigui, quan tu fas alguna cosa que t'agrada, no? I no ho sé, és que no hi ha res, allò que diu, a veure, sempre hi ha una part de la feina que jo que sé, per exemple, les gires, no?
Exemple,
quan vas 150 persones, més les 20 que t'acompanyen d'administració, gerents i no sé què, pues arriba a l'hotel, espera les claus, agafa no sé què, les maletes, les gires són d'un mes i tres setmanes.
I escolta'm, i el violí, què fas amb el violí? Te la portes tu a...
El violí sempre amb mi,
sempre amb tu.
És l'únic home que no em deixarà mai. El violí sempre amb mi, sí, això...
Explica'm-nos una mica coses del violí que no coneixem. Hi ha diferents violins, tots són iguals, sona tot igual, o com funciona aquest?
Bueno, a veure, aquest món. De violins n'hi ha quatre per mida, no? Hi ha un quart, el mig, tres quarts i el quatre quarts, que és el que toquem ja quan pues, ja tenim una edat i ja ens arriba la mà bé a la voluta del violí. I després de tipus hi ha violí elèctric, hi ha també violí barroc, que està afinat amb una afinació més baixa. Nosaltres normalment afinem a 4,42. Llavors afinar a 4.36, que és molt més baixa l'afinació, també necessites un altre tipus d'arc, però bueno, jo normalment sempre he tocat el violí clàssic, sempre.
O sigui, grans músics toquen tots pràcticament el
ara
mateix.
Ara sí, abans no, abans era tot amb violí barroc, però ara no, ara
i
ja.
I quan enseges, toques amb l'orquestra, generalment
sí,
toques
sí,
amb
sí,
l'orquestra.
Sí, sí, sí. Sí,
no n'hi ha un per entrenar i...
No, no, no. Lo que, per exemple, tinc un arc, no?, que jo n'estic enamoradíssima, damunt era d'un professor meu, el Xavier Turull, que era violinista i compositor, que em va marcar molt la meva vida. Va ser els 17 anys o així que me'n vaig anar a Barcelona a estudiar amb ell, una persona molt, molt intel·ligent, no?, i molt humana, sobretot. I bueno, és algo seu, que jo sempre havia volgut tindre algo seu i vaig aconseguir un comprau. I bueno, pues la gent me diu, guarda-t'ho, no? No ho faig servir cada dia per tocar. Però i si em passa, o sigui, no ho sé, jo crec que les coses les has d'aprofitar al moment, no? I algo que tens ho has d'utilitzar.
I què té l'Stradivarius que no tenen els altres violins? Per què aquesta fama?
Mira, aquí hi ha dues coses, o sigui, els Stradivarius, Guarneri, els Amati, tots aquests violins antics tan valorats, no?, resulta que estan fets amb un tipus de fusta que els lutiers igual ja feia anys que anaven amb una casa vella, una biga que hi havia especial, la guardaven, la tractaven, al final feien el violí i li ficaven un tipus de vernís que mai s'ha pogut trobar la fórmula, no?, que se veu que utilitzaven abans i bueno, se veu que això els hi donava un
so.
I és cert.
I després, aquí ve la segona part. Aquí ve el segon misteri, no? Hi ha Stradivarius que els agafes i dius, no pot ser, no? O sigui, això és un desastre, no? I n'hi ha que, bueno, que arribi... O sigui, igual, també una característica d'aquests instruments és que tu els toques i no et dona la sensació d'una gran potència, no? Però en una sala gran, que és on t'interessa que arribi el violí fins a l'última fila, no? No sé què fa, però ho ompli tot, no? És completament allò, és extensible tota la sala, no? I amb violins ja et dic que no. Una vegada va vindre un professor a fer un curs que portava un Stradivarius i va anar un moment al lavabo i vaig aprofitar per agafar el violí i dic, no em passarà mai més a la vida, igual val 200 milions o 300 de pel·les.
Què dius? Sí, un Stradivarius?
Sí, perfectament. I vaig aprofitar i vaig dir, això no m'agrada gens.
200 milions de pessetes és un Stradivarius, has dit?
Perfectament, sí, sí. Perfectament.
Doncs pues el qui toca, quin preu ha de tocar per pagar
sí.
Això?
A veure, hi ha, per exemple, hi ha molts bancs, que tu, a Suïssa hi ha molts bancs que tenen violins així per poder deixar i bueno, fundacions que... Aquí crec que no existeix cap fundació.
Per exemple, aquestes grans orquestres amb aquests grans artistes i amb aquests instruments que dius tu que bueno, aquest val aquest preu i suposo que altres instruments deuen valdre també el seu. Com se financen aquestes orquestes? O com se pot pagar això quan actuen? Amb les entrades sol?
No, normalment hi han ajudes, hi han subvencions i bueno, de vegades part de l'entrada també, però l'entrada no crec que... O sigui, una orquestra costa molts diners, moltíssims.
Sí, clar, hi ha molts músics, no?
Sí, bueno, hi ha molts músics i, a més, el que comporta un concert, per exemple, són 4 assajos, de vegades dietes, hotels... O sigui, un concert no és tan fàcil com que tots els músics venen de casa, van a tocar i cap a... O sigui, no, o sigui, val molts diners. El director... Hi ha moltes coses.
I després, també, bueno, estàvem comentant també la idea de que quina és la feina més satisfactòria? Suposo que tocar, naturalment, no?
Sí.
Però a part de tocar...
Jo per mi, i bueno, molts me diran que estic com a boja, però jo aixecar-me al matí, tindré un dia per poder estudiar i bueno, revisar una mica la tècnica i a la nit, ja quan porto tot el dia d'estudiar, pues, normalment toco per plaer, ja per mi. Sí.
O sigui, després d'assajar 7 hores o 8 cada dia,
sí, després
te dediques a tocar per tu mateix.
Sí, sí, llavors me'l dedico a mi una mica, no? Que també ja em toca. No?
Home, i tant. Quina és la peça que t'has resistit més?
Bueno, no ho sé. És que... A veure, totes són difícils. Hasta la peça més... No sé, de vegades que diuen el cant dels ocells, no? Que, una melodia, una tonteria. No hi ha cap tonteria al món. O sigui, jo hasta la més petita cosa que he d'anar a tocar, jo me la miro i me l'estudio, perquè No ho sé, no crec que hi hagi res fàcil, però amb res, no sé, si vols fer alguna cosa ben fet, tu has de prendre una mica així, no?
Has de practicar-ho.
Sí, tu has de prendre en sèrio tot. Jo, aquest caràcter que tinc així, o sigui, me fa prendre-m'ho tot en sèrio i m'agrada fer les coses ben fetes i m'ajuda amb la part de la meva vida, amb la música. Però la part de la vida personal m'ha perjudicat moltíssim. O sigui, m'ha beneficiat molt i he tingut molta sort i molts èxits gràcies a això. Però m'ha fet patir. M'ha fet patir molt.
És que això és dur, és que això és dur. Mm. Vull dir, és un plantejament dur que la gent ha d'assimilar,
sí,
no?
Perquè
no tothom està predisposat al treball constant, no? I diari, sense parar, i sempre intentant...
Sí, sí, sí.
Molt bé. Parlant d'abans, hem parlat de peça que t'ha costat. Quina és la que t'agrada més de totes interpretar?
A veure...
Quina és aquella que toques tu quan estàs tranquil·la, sola, i dius, bueno, ara tocaré per mi.
Sí.
Quina és la que toques?
Home, com que ara parlant del cant dels ocells, sembla un tòpic, no?, que al final el toquin tots els cellistes, els violinistes, però és una peça per mi especial perquè sempre que l'he tocat l'he dedicat a la mare, perquè quan la feia enfadada de petita després sempre em ficàvem per alguna habitació amagada a tocar el cant dels ocells i se li passava tot. És una peça que li tinc molt de carinyo per això i perquè sempre que l'he tocat una mica he pensat en ella, no? I bueno, i després bueno, violí sol, no ho sé, m'agrada molt tocar Eugeni Isaí, té 6 sonates que les va composar en una nit només i són brutalment difícils, no? Són com a diabòliques, no? Una mica.
A més que 6 d'una nit segurament.
Sí, sí.
Deu ser una nit molt inspirada,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I bueno, són obres molt denses, molt una mica tètriques, no? O sigui, una mica negres, no? Que és una mica que és d'on trobo jo que pots escarbar més amb el sentiment, no? Quan una persona està alegre, te pot transmetre coses, però quan una persona està trista, allò està aterrada, que ja no sap
costa
què
més
fer.
D'entrar.
Bueno, llavors li pots anar veient un munt de coses al·lucinants, no? De vegades és pues, com amb la música el mateix. Música alegre. Sí, m'ho passo molt bé tocant sinfonies de Mozart, però Beethoven és molt profund, no?
El teu, per exemple, el teu estat d'ànim segons quan toques, si estiguessis més trista és igual, per qualsevol les peces aquestes més melancòliques o més tristes, les toques millor? O no? O no té res a veure amb l'estat d'ànim?
Bueno, i si no,
o
te
si
fa
canviar.
O si estàs
alegre, una peça més alegre també la toques millor.
Sí.
Influeix això, o no?
Bueno, si no, te'l fa canviar. O sigui, has de ser una mica camaleònic, no? El ser músic... O sigui, les coses passen al segon. O sigui, al concert les coses passen molt ràpid. A la velocitat de la llum, no? No tens temps per pensar, no tens temps per a veure com estic, a veure com no estic. O sigui...
Però ho pots sentir, no cal que ho pensis.
Si la música està ben escrita, ho sents. O sigui, si tu, a veure, imagina't que t'ha passat que, bueno, se t'ha mort el pare, no? I tens un concert i has d'anar, no? Bueno, pues igual has de tocar allí algo super alegre, no? Que però bueno, i ho has de demostrar, no? També ets una mica actor.
Bueno,
llavors
no? És professional també, clar.
Sí, 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 ho has de saber fer també.
Però l'estat d'ànim pot
fer... influir.
A nivell personal, què t'ha portat a tu la música? A part de que sigui la teva vida, perquè com has demostrat avui que és la teva vida.
Bueno, que... No sé, no només la meva vida, jo per mi és una manera de viure, és una filosofia de vida. No tinc cap aspiració de diners, de feina, de res, simplement vull tocar i estar tranquil·la i poder estudiar, poder anar més i... Bueno, i no sé, per mi mateixa, és algo que jo ho necessito. Hi ha maneres de ser i maneres de ser. A mi les grans coses a la vida no em fan agafar cap tipus d'enveja ni al contrari, o sigui, no...
A veure, m'agradaria preguntar, Marta, a nivell de la comarca o del Priorat, hi ha músics bons com tu amb aquest nivell o coneixes?
Bueno,
o és molt limitat això?
No, em fa grat... Bueno, això...
O algun,
bueno, bons, com tu,
o
no ho sé...
Company,
a veure,
surt,
que no. cada persona és cada persona, o sigui, jo li puc agradar a una persona,
però
no li puc agradar a una altra...
Però coneixes si hi ha ambient i surt algú que destaqui o li agradi molt?
No ho sé, amb música clàssica no conec molta gent tampoc, és que saps què passa? Que també vic aquí, però també estic una mica desconnectada d'aquí, o sigui, no... No ho sé.
No ho saps.
No ho sé. Suposo que bueno, amb el jazz pues, tenim molts bons músics aquí, també a l'Esteve, hi ha molta gent bona, no? I bueno, no ho sé.
I com ho veus el nivell de música, sinó d'aquesta clàssica en general, com a la comarca? És pobre? Està molt bé? Està poc bé? Què et sembla?
Bueno, jo crec que sempre és pobre, o sigui, podria ser molt més, molt més. O sigui, aquí igual no s'acontentem ràpid, però hi ha molt per fer, molt, molt, molt. Per allà fora aquestes coses van molt més adelantades que... Així com les càmeres de fotos a Japó van 3 anys abans que aquí, la música clàssica a Europa està 4 anys més abans que aquí. Ara se van fent, van sortint directors, solistes, hi han coses bones, poc a poc més, però hem estat molt temps sense respirar gaire en aquest sentit.
Hi ha que s'ha anomenat directors?
Sí.
Digue'm en 2 o 3 així més punters o...
Mira, espanyol, hi ha un noi que admiro moltíssim, se diu Pablo González, va guanyar el concurs de directors nacional d'aquí de Catalunya i ara entrarà a dirigir la OBC, la Sinfònica de Barcelona. I jo crec que és un noi molt interessant de conèixer, amb moltíssima energia, ha viscut molt, molt també, no? Que això és important, i bueno, molt, molt fresc, no? I amb moltes ganes d'innovar i de provar coses noves, això sí. I, bueno, i europeus, pues jo me quedo amb Claudio Vado i Bernard Haitink. Són, crec que, persones... diferents, no puc definir, no, perquè és que són gent d'aquestes que les envolta una àurea de algo que és especial.
Per
és
tu
diferent.
Són els millors, com si diguéssim. O
sí,
creus que són?
Sí, són gent que te poden transmetre moltíssim.
Molt bé, doncs jo penso que amb tot això hem parlat molt, ni podríem parlar molt més. I a més ens estaria molt bé, perquè de veritat que ha sigut una xerrada fantàstica amb aquest tema de la música. A mi m'ha sorprès molt gratament, no ja la teva carrera musical, que per descomptat que és fantàstica, sinó també que tinguis tan clares les idees de com han d'anar les coses o com tu creus que han d'anar les coses.
Sí.
Si et sembla, i per acabar ja de redonir el nostre espai d'avui, parlem del perfil humà, que ja saps que són preguntes breus i respostes també molt breus, perquè també intentar conèixer una mica més com a persona. Miquel, quan vulguis, dispara.
M'agradaria saber... Què és l'amistat per tu?
L'amistat? Bueno, és... Per mi és tot. O sigui, no en tinc gaires, però l'amistat que tinc és realment... Ho és tot, no?
Quin és el millor moment del dia?
Per mi la nit. Jo sóc una enamorada de la nit, m'encanta la nit, viuria més de nit que de dia... I bueno, no sé, m'inspira molt.
Està molt bé. I què seria un dia rodó per tu?
Bueno, poder estudiar, poder reunir-me amb uns quants amics per poder fer una mica de música, i bueno, sopar amb bona companyia i bueno, parlar de temes interessants, sí.
I un dia dolent?
Bueno, suposo que... No ho sé, al final els aprofito per fer música, també, o sigui...
Un dia que no poguessis assajar, per exemple.
Bueno, sí.
Una bona notícia?
Una bona notícia. Bueno, que s'arreglessin moltes coses al món, no? Que...
Un viatge per recomanar?
Viatge per recomanar? Brasil. Per mi, Brasil...
T'encanta?
M'encanta, sí, sí.
I un lloc per viure?
A Falset, o el Priorat, m'és igual, però sí, sí,
no
això...
Aquesta no val, aquesta no val.
No, però ho diria, si penses una altra cosa.
No, però és que hi viu, i potser podria viure en
sí.
Un altre...
I, doncs, no? I un lloc per oblidar, per no anar-hi mai més?
A mi el Regne Unit no m'agrada gens, i el tarannà anglès no m'agrada gaire.
Molt bé.
Si et perds algun dia, on t'hem de buscar?
A Cadaqués.
Què arribaries a fer o què has fet per amor?
Moltes coses, moltes, moltíssimes. Sí, sóc una mica passional de vegades, no? Sí, sí.
Alguna mania que es pugui confessar?
No, suposo que el que han fet tots. O sigui, una mica, de vegades, perds una mica el cap, una mica boig, no? Però ja està bé de quan en quan.
Un color que t'agradi?
Color negre.
I un plat preferit?
Un plat preferit... un plat preferit... Bueno, a l'hivern de sopes i a l'estiu, pues, no ho sé. No sóc molt menjadora tampoc, no sóc una persona molt de menjar.
No t'agrada un tipus de cuina?
Menges per a viure.
Bueno, sí, la cuina japonesa, sushi, sí, m'agrada molt, però tampoc.
Un llibre per recomanar a la seva lectura?
Un llibre per recomanar? Cartes a un joven poeta, per exemple, em agrada molt. I bueno, no ho sé, tampoc no ara fa temps que no llegeixo, no tinc molt temps ara per llegir, ara mateix.
I un llibre que t'ha... per tornar a llegir?
Per tornar a llegir, bueno, hi ha llibres així de d'autobiografies musicals que m'agraden molt llegir,
sí.
Bueno, tornem al tema, no? Però Xostakovich, m'agrada molt llegir la seva vida.
Un llibre que no hagués pogut acabar de llegir?
Que no he pogut acabar de llegir? La Catedral del Mar.
Un cantant o grup musical que t'agradi?
Que no sigui clàssic, sisplau.
Que no sigui clàssic.
Sí, perquè clàssic ja ho sabem. Bueno, no t'interessa aquest tema?
Sí, sí.
Escolta'm, és la primera vegada que acotem el convidat a que ens digui una altra resposta diferent.
Sí.
Bueno,
Duquende, sóc una enamorada del flamenco.
T'agrada el flamenc?
Molt. Duquende m'agrada molt, sí.
Una pel·lícula per veure?
Una pel·lícula... bueno, pues, a veure, Lost in Translation, ara que estem en el tema de Japó, no? I bueno, no ho sé, El violín rojo o alguna així també, és molt divertida.
Quina ha estat la teva última descoberta?
De pel·lícula?
No, de lo que sigui.
Ah, del que sigui.
De lo que sigui.
Sí. Alguna cosa, sí, que t'hagi dit, mira, una sorpresa.
Bueno, que los críos al Japó pel pas de zebra van aixecar la mà perquè els veguin els camions. Això va ser una cosa que de les últimes que m'ha sorprès.
Ets fan d'algú o d'algo?
No, he admirat molta gent, no? Per exemple, d'aquí he admirat moltíssim el Marcelino, és una persona que li tenia una gran admiració. I, bueno, admiro molt... artistes plàstics, m'agrada molt, sí, sí, sí.
Molt bé, i abans d'acabar, demana-nos un desig.
Un desig?
Sí, no, nosaltres que no te podrem concedir, però demana'l, almenys.
Un desig? No sé, no... És que no sabria ben bé què he dit, perquè...
És igual, doncs no tinc
que...
Deixem-ho...
Que no hagi guerres.
Deixem-ho d'aquests amagats, que potser són els que es compliran més bé, no?
Sí, depèn del moment, desitges una cosa, depèn del moment, desitges una altra, no?
Doncs molt bé.
Bueno, i fins aquí aquest espai de perfils a Ràdio Falset, que aquest mes de juliol és l'últim de la temporada.
Us esperem, si no hi ha res de nou, al proper mes de setembre, amb un altre personatge. Bé, millor dit, amb una altra persona, per parlar amb ella tranquil·lament.
El programa Perfils us posa al vostre abast la possibilitat de proposar-nos persones pel programa o preguntes que poden anar introduint a les properes converses amb els nostres convidats.
Per això tenim els telèfons del Mijora, el 977-83-1135, i també el correu electrònic radiofalset@radiofalset.net.
Volem la vostra participació i també fent-nos suggeriments sobre qualsevol aspecte del programa.
Ens podeu tornar a escoltar el dissabte a les 3 del migdia.
I hem realitzat aquest programa l'Agustín Massip, el Miquel Giné i el control tècnic amb el que no pot fallar, Jordi Soldivila, sense el qual això seria possible.
I amb el nostre agraïment més sincer, la nostra convidada d'avui, la Marta Cardona, esperem que t'ho haguis passat bé i amb nosaltres i que deixin dir còmode amb aquesta entrevista que t'hem fet.
Sí, molt còmode, moltes gràcies.
Bueno, i abans d'acomodiar-nos, digue'ns una cançó per abocar i per què de la tria, no?
Sí, sí, sí. Puc dir una cosa del desig,
sí,
que m'he quedat
davant?
Bueno, jo m'estimo molt els animals, moltíssim. M'agradaria que tots es tractessin com crec que es deuen, que és quasi més que com a persones. I,
bueno.
I això, bueno, això és un desig que sí.
No,
i bueno, un fragment, m'agrada molt la sèptima de Beethoven, no? Segon moviment, i crec que és un tema molt, molt profund i que ajunta molts temes, hi ha moltes frases, moltes línies i és molt dens, molt, bueno, ja ho escoltareu.
Doncs escolteu-lo i ja ens direu si la Marta Cardona té un bon gust musical. I sé que se suposa que sí, no? Va bé, gràcies.
Sí, sí. Ha sigut un plaer i
igualment. Moltes gràcies.
Adéu-siau.